Són les 9 del vespre.
Ràdio Estel.
Què és el Nadal? Un regal? Un brindis? Un floquet de neu? Què és el Nadal? I tu m'ho preguntes? El Nadal ets tu. Cava Jaume Serra. El Nadal ets tu.
Aquest Nadal, fes Sagrada Família. El 19, 20 i 21 de desembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre, vine a veure de prop l'escena del naixement del nen Jesús que hi ha a la façana. Activitat gratuïta. Més informació al web sagradafamilia.org.
Ràdio Estel. Andorra, 107.5.
Les 9 de la nit, hola Catalunya, hola Andorra, salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'iVoox. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. A 7 jornades pel final de la primera volta a la Lliga Endesa. Són molts els equips que encara estan vius i ben vius en la lluita per estar presents a la Copa del Rei a Corunya 2016. En total són 15 i entre aquests trobem a l'ICL Manresa, que ahir diumenge, o millor dit dissabte, en el partit de la desena jornada de la Lliga Endesa, era capaç de treure una victòria de la pista del Obradoiro. Fins ara, en el que duem de temporada, cap equip ho havia aconseguit. Ivón Navarro, tècnic del ICL Manresa.
El mensaje es que el nivel de los equipos que van a la Copa del Rey es el de los equipos que nos han ganado de 30, de 40 y de 15 en casa. Nosotros tenemos que ser un equipo, lo que somos, un equipo muy humilde, que trabaja mucho, muchísimo, y que, como dice un amigo mío, cada victoria para nosotros es como un parto.
Doncs amb la darrera victòria, els del Bages es queden amb un 5-5, empatats amb 5 equips més, entre ells Unicaja, Obradoiro i Fiat Joventut, 6è, 7è i 8è classificat respectivament. Un Fiat Joventut que ahir sorprenentment deixava escapar la victòria a la pista del Sevilla, la pròrroga, i amb rècord de triples, inclòs 20 de 49 intents. Ja són 4 derrotes consecutives per l'equip de Badalona, mentre que el Barça Lassa, proper rival de la penya, ha tornat de Màlaga amb una victòria ajustada i patida victòria, malgrat arribar a guanyar de 24 punts de diferència al llarg de la primera meitat. I també victòria del Morabanc Andorra, que sembla que agafa la directa. Doncs a 7 jornades pel final de la primera volta, tots 4, Manresa, Penya, Barça i Andorra, estan ben situats per lluitar, per estar a la Copa del Rei. Veurem què acaba succeint. Això és Bàsquet al dia, amb el Mario Ramírez al control i el Xavi Pagan a la producció.
Des d'ara fins a 2:15, no es perdin el millor programa de diferent dedicat exclusivament al bàsquet.
9 i 3, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs està clar, i suposo que ningú dubta, que l'ICL Manresa és l'equip revelació en aquest inici de temporada, amb les 5 victòries i 5 derrotes que ja suma, lluitant per acabar entre els 8 primers. Ja està la Copa de la Victòria. Santiago, per 71-79, i Ivón Navarro destaca la feina defensiva dels seus jugadors.
Creo que al final ha sido un poco saber que teníamos que ganar el partido desde la defensa, porque su zona press nos ha causado muchos problemas, tiros precipitados, no hemos sido capaces de leer las ventajas que podíamos tener dentro de su defensa de cambios. Y bueno, lo que hemos sido capaces de acabar el partido con unas buenas situaciones de defensivas de uno contra uno y de rebote que bueno, nos han permitido acabar el partido ganando. Como dices, ha sido una buena victoria de equipo, porque precisamente con jugadores menos habituales y menos llamativos estadísticamente hemos estado muy bien en el campo.
I del partit del Fuentes d'Ossar, destacar els 22 punts a Chase Simon, els 15 de Grigonis o els 11 de Dejan Musli. I a tot això, l'ICL Manresa, després de ser el primer equip en derrotar l'Obradoiro a domicili, ara té un nou repte, ser o intentar ser els primers en derrotar el València aquesta temporada. De moment, L'equip de Pedro Martínez, que diumenge tornarà al Nou Congost, ho ha guanyat absolutament tot, si bé és cert que abans del partit de diumenge, aquest dimecres té un partit d'Eurocup davant del Charleroi, un partit que pot ser històric, ja que en cas de victòria el conjunt txec igualaria les 20 victòries consecutives de Mike Vukovic del 1999. I hem de marxar a Manresa a les 9:05, perquè ens escolta ja Aleix Durant, el segon entrenador de l'ISL Manresa. Hola, Aleix, bona nit.
Hola, bona nit.
Enhorabona per la temporada que esteu fent, eh?
Moltes gràcies.
Perquè vosaltres, a principi de temporada, us imaginàveu un inici de temporada com aquest?
No, evidentment que no, perquè, a més, vam tenir una pretemporada molt dura a nivell de resultats i teníem molts jugadors que arribaven nous a la Lliga i que els havíem d'acoplar. I tot i que vam poder entrenar gairebé tots junts des del principi, doncs els resultats de la pretemporada no ens acompanyaven i vam començar la Lliga amb dubtes, el camp del Fuenlabrada perdent de 20 punts i bé, ens va costar. I bé, doncs, evidentment, a aquestes alçades doncs, estem molt contents dels resultats que estem obtenint.
Veient les plantilles d'un i altre conjunt, l'altre és el vostre proper rival, no sé què té més mèrit, si el 10-0 del València o el 5-5 vostre.
És que, clar, el del València no és un 10-0, sinó que és un 19-0, sí, no? Perquè sí, juguen dues competicions i té molt mèrit. La veritat és que té molt mèrit. Per bona plantilla que tinguis, aconseguir aquestes marques històriques, doncs jo penso que té un gran mèrit només a l'abast de grans equips i de grans entrenadors com és el Pedro.
Més que vosaltres?
Diferent, jo penso que és diferent. Nosaltres, la veritat és que guanyar 5 partits per nosaltres és té molt mèrit, però no perdre mai, jo penso que també que només està a la sala. Doncs em costa una mica de comparar.
I en tot cas, rebreu el València diumenge a la 1, després de sumar una victòria de molt de mèrit, no? La pista de l'Obradoiro fins ara aquesta temporada encara no havia guanyat ningú.
Sí, molt de mèrit, perquè és una pista amb molt d'ambient, una plantilla molt compensada, un equip que té molt clar què juga, qui dona la pilota, en quin moment li dona, i bé, has d'estar 24 segons defensant amb molta mentalitat, perquè si no sempre treuen un bon tir, i ho vam fer durant pràcticament tot el partit, i això ens va permetre doncs, la victòria.
Aleix, veu repartir molt a Santiago, i m'explico, ho dic perquè he escoltat la roda de premsa d'Ivonne Navarro, i fins a quin punt doncs, em sorprèn que un periodista li preguntés textualment si es pot jugar sense donar tantes hòsties.
Sí, bé, són maneres de preguntar que sempre sorprenen, no? Cadascú fa la seva feina de la manera que li sembla o de la manera que pot, però el que està clar és que bueno, entenem que el fons de la pregunta es referia doncs, a la duresa de la nostra defensa i sí que és cert que nosaltres som un equip doncs que necessitem defensar dur, però una cosa és jugar dur i l'altra cosa és donar hòsties, no? Com deia aquest periodista. Jo penso que nosaltres som un equip que juga amb duresa a la pista, però sempre una duresa esportiva, i entenem doncs, que els àrbitres doncs, juguen les faltes que veuen i que tot queda dins d'una esportivitat i que el físic que es necessita per jugar aquesta lliga és molt alt, no? I els dies que no hem estat a aquest nivell físic, els equips ens han passat per sobre.
Sí, us van xiular 29 faltes per les 22 de l'Obradoiro, vaja, tampoc hi ha tanta diferència.
Sí, per això et dic, no?, que són temes de subjectivitat, sí, que tampoc sí, no val la pena massa entrar, i jo ja et dic que sí que reconec, perquè és una cosa que transmetem a l'equip, que hem de ser durs, però la paraula duresa, jo penso que doncs, es refereix a això, no? Que és un joc de contacte i que hi has d'aprendre a conviure i entendre que la falta doncs, forma part del joc i ja està, no? I evidentment mai res més enllà. Crec que ningú pot tenir cap peix en això.
Després de ser els primers en guanyar a Santiago aquesta temporada, veus a l'ISL Manresa el primer en derrotar el València?
Home, la veritat és que aquest equip va, com et deia, va començar amb molts dubtes i els jugadors han tingut moltes ganes d'adaptar-se a aquesta lliga ràpidament i aquestes ganes les han convertit en ambició, no? i en treball i ho han sabut fer molt bé, no? Això. I gràcies a aquesta ambició, doncs jo crec que hem competit partits contra rivals, com tu deies, no? que segurament per plantilla són superiors. Evidentment, el València, entre la plantilla que té i la confiança que té, doncs és encara més difícil, però bé, no tenim res a perdre en aquest sentit, juguem a casa, on crec que hem jugat a gran nivell i amb l'afició sempre ajudant-nos, i el València doncs, té un partit entre setmana, bé, molts factors que fan que, evidentment, no renunciem a intentar-ho, està clar.
I queden 7 jornades per acabar aquesta primera volta, 5 victòries, empatats amb 5 equips més, entre ells, com deia, Unicaja, Obradoiro, Fiat Joventut, que són 6è, 7è i 8è respectivament. Parlar de Copa és una utopia?
Una utopia, no? Evidentment, si fóssim capaços de mantenir el ritme de victòries que hem aconseguit fins ara, doncs matemàticament seria possible, no? El que sí que és cert és que, com deia l'Ivon l'altre dia, els equips que tenen nivell de Copa del Rei ens han passat per sobre, no? I aquesta és la realitat. A partir d'aquí, doncs, hi ha el factor que l'Obradoiro, com a anfitrió, doncs, si no queda entre els 8 primers, encara espera una altra plaça. Jo crec que estarà molt, molt, molt disputat entre 5, 6, inclús 7 equips per un parell de places, no? I bé, tant de bo d'aquí 3 o 4 jornades tinguem opcions matemàtiques i puguem veure-ho més a prop. De moment el que hem de fer és seguir com hem fet fins ara, que és lluitant cada partit i anant tenent la Lliga i anant-nos introduint, no?, amb aquesta quantitat de jugadors nous que teníem. I fins ara ho hem fet molt bé, amb humilitat, i crec que és el pas que hem de seguir, perquè l'ACB és una lliga que primer t'hi has d'adaptar, però després creix, durant la temporada creix d'una manera abismal, i si tu no millores el ritme de la lliga, després et costa molt competir, no? I aquest ha de ser el nostre següent pas.
Doncs veurem què passa en les 7 jornades que resten per acabar la primera volta, però també són 15, que es diu ràpid, 15 equips encara lluitant per 8 places per estar a la Copa del Rei de Corunya 2016. Aleix Durant, segon tècnic de l'ICL Manresa, enhorabona per aquest inici de temporada i molta sort pel partit de diumenge contra el València, el Nou Congost.
Moltes gràcies.
Doncs tant de bo, que en aquest proper cap de setmana, en la 11a jornada de la Lliga Endesa, l'ICL Manresa pugui derrotar el líder de la Lliga Endesa, vaja, l'invicte València Bàsquet, tal i com han fet, per exemple, en any lluny a la NBA els Milwaukee Bucks amb els Warriors. Després d'un 24-0, l'equip de San Francisco ha sumat la seva primera derrota a la NBA, és a dir que de les principals lligues, si m'ho permeteu, doncs el València Bàsquet és l'únic imbatut amb un 19-0. Li han preguntat a Pedro Martínez si a principi de temporada s'esperava un inici com aquest.
La verdad es que mi imaginación estaba más focalizada en otras cosas que no en saber cuántos partidos íbamos a ganar o perder. En eso la verdad es que no gastaba demasiado tiempo. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es entrenar bien. Mañana descansamos y el lunes entrenar bien y preparar el partido del miércoles.
I amb 19 victòries consecutives entre ACB i Eurocup, invicta en aquest inici de temporada Pedro Martínez, afirma, reconeix que encara tenen marge de millora.
Hay detalles de nuestro juego que son claramente mejorables, porque es normal que lo sean, porque llevamos poco tiempo todavía todos juntos y porque hay cosas que siempre se pueden mejorar y es muy difícil hacerlo y hace falta mucha perseverancia y mucho entrenamiento.
Doncs aquest dimecres, davant del Charleroi, el València pot sumar el 20-0 i igualar el seu millor inici de temporada. Després, ja arribarà diumenge, a la 1, vindrà el partit al Nou Congost.
A Radio Estel.
A ver si no vamos a pensar que somos muy buenos.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Tenemos que aprender a hacerlo sin tanta gente empujándonos detrás.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I seguint amb la desena jornada de la Lliga Endesa, el Fiat Joventut perdia incomprensiblement a la pista del Sevilla per 106-101 a la pròrroga i després de desaprofitar unes quantes oportunitats per sumar la que hagués estat la 6a victòria de la temporada i trencar amb 3 derrotes consecutives per la seva part. El Sevilla ha jugat un partit històric, aconseguint la seva millor anotació en 3 anys i la seva millor valoració més alta, 135 punts des del 1990. 91. Salva Maldonado.
Y ahora ahí con tantos puntos anotados, pues, y llegas ahí a cara y cruz, pues puede pasar cualquier cosa. En este momento nos están tocando cruz, bastantes cruces en los últimos partidos, como antes nos había salido cara en los primeros. Entonces, bueno, vamos a intentar digerir la derrota, porque siempre las derrotas, pues, sobre todo en este sentido de cara y cruz, pues dan... te hace pensar un poco más de lo debido y mirar adelante.
Doncs la penya amb rècord de triples inclòs, 20 de 49 intents. Sergi Vidal, per cert, 21 punts i un 6 de 10 en triples aturat de Sevilla amb la quarta derrota consecutiva. Maldonado té clar el problema, diu, està al darrere.
Si María cada partido tira 49, se meto 20. Yo no tocaría el partido, la clave del partido en meter 20 triples, meter 101 puntos fuera, que ese es el problema. Yo no, lo buscaría en el aspecto defensivo. La otra lectura sería, como metiendo 20 triples, pierdes un partido. Puede ser otra lectura. Eso quiere decir que nosotros no hemos hecho cosas muy mal y el rival ha hecho cosas muy buenas. También ha tenido canastas de mucho mérito, ¿no?
Doncs després de quatre derrotes consecutives, el Fiat Joventut té ara tota la setmana per preparar el proper compromís de Lliga el proper diumenge en directe per Teledeporte al Palau Blaugrana contra un Barça que ahir patia per superar l'Unicaja de Màlaga per 7-7 a 8-1 i això que va arribar a guanyar de 24 punts a la primera meitat.
Es claramente de dos caras. Una primera cara donde nosotros en la primera parte jugamos muy bien, tanto en defensa como en ataque. Y un segundo tramo de partido, una segunda parte de partido, donde perdimos el acierto en nuestro ataque y a raíz de eso no fuimos capaces de estar sólidos a nivel defensivo. Luego en el último cuarto además añadimos de que cogimos el bonus muy muy pronto y cada tiro exterior nuestro, a Unicaja jugó muy bien corriendo el campo y sacándonos faltas. Y el partido se puso muy complicado en la recta final, pero bueno, al final supimos jugar bien el final de partido y en definitiva nos llevamos esta victoria.
Doncs el 24-47 en la primera meitat, el 53-34 de la segona, eh? Les dues cares a les que ara feia referència a Xavi Pascual en el partit, preocupant segona meitat, però a fi d'efectes victòria, nova victòria del Barcelona ahir al Martín Carpena. El millor Justin Dolman, amb 19 punts, 5 rebots per 24 de valoració. I el proper partit del Barcelona serà divendres a les 6 a la pista del Lokomotiv Kuban, darrer partit de la primera fase de l'Euroliga i en joc el primer lloc del grup C. I ens queda la victòria del Morabanc Andorra, 7-5 a 8-2 a la pista del Movistar Estudiantes amb 12 punts, 14 rebots i 23 de valoració de Xermadini pel que fa al conjunt madrileny. Amb una victòria per 9 derrotes, així reaccionava un dels seus joves jugadors, Darío Brizuela.
Es muy duro esto. Ojalá no jugara nada, ojalá me echaran y que ganáramos partidos, porque la sensación que tengo ahora es una mierda que no puedo con ella y tengo ganas de irme a casa y de no sé qué. A mí con ganar 1-0 con un tiro libre me da igual, pero yo quiero ganar, estoy harto de perder.
I avui encara volem comentar el que ha donat de si la desena jornada de la Lliga Endesa amb l'ex-ACB, Mario Fernández. Hola, Mario, què tal? Bona nit.
Molt bona nit, Òscar.
Escolta, per sort tenim coses positives, més positives que negatives, però vull començar per la derrota, la del Fiat Joventut a Sevilla, malgrat el 20 de 49 en triples, eh?
Sí, la veritat és que sí. De fet, hi ha una estadística pel propi segon entrenador del Fiat Joventut, José Ángel Samaniego, que diu que sempre que el Joventut puja dels 27 triples llançats, normalment això sempre es tradueix en victòria en favor dels de la penya, però que en aquesta ocasió també s'ha de destacar el bon paper del Baloncesto Sevilla, pues malauradament no va aconseguir la victòria allà a Sevilla.
Sí, perquè quan tu anotes 101 punts i perd el partit, està clar on falla, on, quina cosa falla, no?
Home, segurament ara, temps passat, fer una valoració doncs, seria certament fàcil, però sí que és veritat que si abans de jugar-se un partit et diuen que com a visitant tens la capacitat d'anotar 101 punts, pues, ni els pitjors dels optimistes pensaria que això no seria una victòria. Però també és cert que van haver-hi pues, diferents situacions, sobretot en els últims minuts, últims segons, en els que aconseguint rendes de 3-4 punts no vam aconseguir, diguem-ne, si em permets l'expressió, matar el partit, i això pues, és un tret característic del bàsquet, no? Que sempre fins que no s'esgota el temps oficial de partit, en podràs dir qui és el guanyador.
Sí, sí, són quatre derrotes consecutives del Fiat Joventut i la propera visita ni més ni menys que al Palau Blaugrana. A veure què passa.
Exacte. No només al Palau Blaugrana contra el tot poderós Barça, sinó també a la propera jornada local serà contra un Andorra que, per exemple, després d'un inici de temporada no gaire bo, doncs s'ha aconseguit recuperar. Ara mateix ja és novè a la classificació i ve de guanyar, per exemple, la setmana passada contra Estudiantes com a visitant. Per tant, doncs el de Joan Penyarroia són dos partits seguits els que li toca a la penya, francament difícil.
Sí, un Andorra que és, com tu dius, novè, amb 5 victòries, 5 derrotes, empatat amb altres bastants equips amb aquests mateixos guarismes. Déu-n'hi-do com està la lliga d'apretada, la zona alta, mitja, perquè són 15 equips lluitant per estar a la Copa, 15 equips.
Sí, de fet, jo crec que sempre a la gent ens agrada marcar, o sigui, etiquetar els equips com a jugadors revelació, com a equip sorpresa. Segurament podríem dir que el València està sent sorpresa per allò de que encara no ha perdut cap partit, el fet també del paper destacadíssim del Manresa. Bueno, són moltes coses a destacar, però jo penso que com a espectadors el bo que ens pot passar és que hi hagi una lliga igualada i que no tot sigui la bipolaritat entre el Barça i el Madrid.
Del Manresa, què em dius? 5 victòries també, 5 derrotes, encara viu i lluitant per estar... és el que la realitat actual de la classificació, tot i que sembla a priori difícil, no?, que el Manresa pugui arribar a la Copa, però almenys està amb opcions reals a dia d'avui. I que ve de guanyar una pista on no ho havia fet ningú fins ara, aquesta temporada, que és la pista de l'Obradoiro.
Bueno, és que el Manresa aquesta temporada ha aconseguit victòries destacadíssimes com a visitant. Una va ser a Obradoiro el dissabte passat, a Tenerife. També recordo que va guanyar a una altra pista com a visitant que realment, pues, jo que crec que engrandeix la
Andorra,
figura de...
Andorra, no me'n recordava ara.
Exacte, a Andorra, sí. Engrandeix la figura d'Ivonne Navarro, a més, en un projecte que era tot nou, perquè en el cas de Manresa era nou el president, era nou l'entrenador, era nou el patrocinador i eren nou jugadors. Mm. És a dir, tot el Manresa de la temporada passada no té res a veure amb aquesta, a més afegint la inestabilitat econòmica de l'entitat. I ara, la jornada 10, portar 5 victòries i que la gent pugui pensar en la possibilitat o amb la il·lusió de poder estar a la Copa, doncs penso que això és un digne reconeixement al bon fer del Manresa.
Per tot el que tu ara has comentat, diràs que és l'equip revelació fins a dia d'avui?
Home, jo crec que sí, perquè al final penso que aquesta etiqueta d'equip revelació, al cap i a la fi, tindria que anar adreçada cap a aquells equips que vagin en consonància al nivell esportiu amb el nivell econòmic. I en el cas del València, pues, evidentment té un potencial econòmic i un potencial en quant a plantilla molt gran. Jo no sé si, com per no haver perdut cap partit fins al dia d'avui, però és que en el cas del Manresa és l'eficàcia i l'eficiència personificada en un club, perquè literalment saben aprofitar molt bé totes les seves capacitats.
I diumenge vinent, a la 1, al Nou Congost, ICL Manresa, València Bàsquet. No sé si veus els del Bages capacitats per ser els primers a derrotar el València.
Bueno, jo no sé, desconec qui serà l'equip que aconsegueixi fer perdre el primer partit al València, en aquest cas, però, per exemple, i sense anar més lluny, la setmana passada, Manresa, jugant contra Barça, sí que és cert que sempre va anar per darrere en el marcador, distàncies relativament curtes, 5, 7, 9 punts, però en cap moment va perdre-li la cara al partit. I això penso que és l'important que es pot extreure d'aquest tipus de derrotes. Per tant, a priori, doncs, favorit València, però ni molt menys candidat amb seguretat a la victòria.
I què en dius del Barça-Lassa, que guanya patint a Màlaga el Martín Carpena quan el descans guanyava de 24 punts de diferència?
Bueno, pues jo crec que forma part del creixement de qualsevol equip. Hi ha vegades que guanyes per espectacularitat, per ritme, per dinamisme, com potser seria els dos primers quarts, però quan no és així, guanyes per ofici. no? Que és el tercer i quart quart. Quan no venen ben donades, doncs saps adaptar-te a temps real a la situació de partit, i en aquest cas penso que el Barça ho va saber fer molt bé. Així com a una mica el resum genèric d'aquesta temporada, penso que el Barça, respecte a la temporada anterior, ha guanyat en competitivitat. En els moments de màxima dificultat és capaç de competir, i ahir ho vam veure al Martín Carpena.
Ho deixem aquí, Mario. Un plaer, gràcies per passar-te pel Bàsquet al Dia.
Moltíssimes gràcies, Òscar. Adéu, bona nit.
Bàsquet al Dia, Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport, l'energia per continuar. Endesa.
I encara us hem d'explicar que el segle XXI ha estat protagonista en una nova edició de la Marató de TV3 que s'ha celebrat aquest cap de setmana, i diumenge per ser concrets, i que ha recaptat més de 7 milions d'euros destinats a la lluita de la diabetis i de la obesitat. Sílvia Serrat és diabètica, jugadora del segle XXI, i ella, de fet, va ser la gran protagonista. Hola, Sílvia, bona nit.
Hola, bona nit.
Més de 7 milions d'euros, que es van recollir ahir a la Marató, que et sembla?
Sí, sí, va ser molt emocionant. Sí.
Com ho vas viure?
Jo, la veritat, vaig anar-hi de públic i va estar superguai, molt. Molt.
Sí. Déu-n'hi-do, no? Són quantitats realment espectaculars que per sort potser ens deixa de sorprendre, perquè any rere any la solidaritat del poble català és espectacular, no?
Sí, tant, que cada any sorprèn més la Marató.
Escolta, Sílvia, quan et van diagnosticar la diabetis?
Fa uns 10 anys, uns més 10 o menys.
I ho compagines perfectament amb la pràctica de l'esport, eh?
Sí, fa 10 anys ja jugava a bàsquet i ho sento normalment.
Amb molts controls mèdics, necessaris, òbviament. Com ho portes, això?
Sí. Cada més o menys 3 mesos hem d'anar a posar les pautes i la resta l'anem controlant, i em vaig punxant la insulina, em vaig controlant durant l'entreno i tot normal.
Però a l'hora d'entrenar, a l'hora de jugar, una més, no?, dins l'equip.
Sí, i tant.
De fet, t'he escoltat dir que jugar al bàsquet t'ha ajudat a portar més controlada la diabetis.
Sí, i al revés. I la diabetis també m'ha ajudat a controlar més amb tot.
A què t'ha ajudat, dius?
A això, ser responsable amb tot. M'ha fet tenir la rutina.
I amb el teu testimoni segur que ets un exemple, no? No sé si ho veus així, per molta més gent jove, no?, que practica o vol practicar l'esport i té diabetis, i que és totalment compatible, no?, que es pot fer.
Sí, sí, i tant.
I el bàsquet, com el portem? Surts d'una lesió ara, no? Crec que estàs ja recuperada d'una lesió.
Sí, estic en procés de tornar a estar normal.
Molt bé, amb ganes, no?, de tornar a jugar.
I tant.
I la temporada, què, com va? Dues victòries, 9 derrotes, amb el segle XXI a la Lliga Femenina 2. Podria anar millor la cosa o què?
Digue'm.
No, dic, si podria anar millor. La cosa podria anar millor,
sí,
no?
Sí, podria anar millor, però anem fent.
Bueno, a veure si la cosa... A veure si aneu cap amunt.
Sí, a veure.
Molt bé. Doncs, Sílvia, que gràcies pel teu testimoni, pel que vas aportar ahir a la Marató de TV3, i gràcies per atendre'ns avui al Bàsquet al Dia, i sobretot que segueixis gaudint del bàsquet moltes, moltes més temporades, eh?
Moltes gràcies.
Doncs és la Sílvia Serraté, diabètica, jugadora del segle XXI i protagonista, com ara parlava amb ella ahir a la Marató de TV3, que va recaptar més de 7 milions d'euros. I abans d'acabar, dir-vos que la FEB no descarta prendre accions legals per falses acusacions o possibles injúries en el cas del president José Luis Sáez. I a la NBA, nova derrota dels Memphis, van 13-12 a la pista dels Heat per 100-97, amb un parcial final de 11-0. Marc Gasol, 12 punts, 7 rebots, 4 assistències. I derrota dels Wolves, 108-101 a la pista dels Suns, amb un punt, 7 assistències de Ricky Rubio. Els Wolves sumen un 9-14. I aquesta propera matinada, Bulls, Clippers i Memphis, Washington Wizards, a les 2 de la matinada. I recordeu, després de 24 victòries consecutives, 28 si sumem les de la temporada passada, els Warriors perden el seu primer partit, 108-95, contra els Milwaukee Bucks. Ho deixem aquí, donant les gràcies al Mario Ramírez al control, al Xavi Pagant a la producció i a tots vosaltres per seguir-nos dia rere dia. Demà dimarts, més, a partir de les 9 de la nit. Vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.